dia del referèndum. Ben bé, qui hauria d'incloure aquesta amnistia?
Sí, hem de recordar que l'amnistia, a diferència de l'indult, que es dona a persones concretes, l'amnistia es dona a un grup de la població per sanar una ferida que hi ha, no? I, per tant, jo crec que no ens hem de centrar en la figura del president Carles Puigdemont, tot i que hauria d'estar inclòs. En el cas de la Laura Borràs, crec que ja no estaríem tan d'acord, perquè en realitat estem parlant d'un delicte per prevaricació que a més està recorregut als tribunals, i aquí segurament no estem parlant de repressió per l'1 d'octubre o al voltant de l'1 d'octubre, i per tant jo aquí diria que no estem parlant de la seva figura. I el que crec que és important posar el focus és justament en tota la gent més de base, no? en tota la gent que és més desconeguda i que segurament està patint les conseqüències de la repressió d'una manera amb molt més patiment del que s'està veient als mitjans. Crec que aquesta gent s'hauria de poder incloure. I el que sí que hem de tenir present és que legalment, per això que deies dels policies, no? Legalment i en general en els processos d'amnistia, s'amnistien persones per ambas dues parts. I, per tant, per això s'ha parlat dels policies que estaven imputats a l'1 d'octubre. I aquí jo crec que en tota negociació, no, també hi haurà com un estirar i arronsa, però segurament anirà cap a la línia d'incloure figures de les dues bandes. I en el cas de la Laura Borràs estem parlant de qüestions que no estan vinculades directament amb l'1 d'octubre, sinó més aviat amb corrupció, no?
Ho comentàvem abans, avui a les 11 del matí s'espera aquesta compareixença de Carles Puigdemont. Ho expliqui una mica tot plegat. Què n'esperen d'aquesta compareixença?
Bueno, jo crec que el que podem esperar és, per una banda, que ell posi el marc, no, de les coses, o sigui, que ell revelli la seva banda de les converses d'ahir i que acabi de centrar el marc de la negociació. Jo crec que, bueno, que aquesta reunió que es va produir ahir, que va ser a petició de Junts, acordada per ambas bandes, ja és un senyal de que s'està avançant i de que hi ha una voluntat de diàleg. I en aquest sentit, jo crec que segurament el que diga el president anirà en aquesta línia de quines han de ser les bases per a aquest diàleg, dins d'un marc de negociació que, com deia abans, pues serà sempre una estira i arronsa fins que es tanqui un acord, i ens queda una estona per tancar un acord, perquè el ple d'investidura fallida del senyor Feijóo serà el 26 de setembre.
Mm-hmm. Sigui com sigui, des de Sumar en Comú Podem, creuen que el mateix Pedro Sánchez s'hauria de reunir també amb Carles Puigdemont a Brussel·les?
Això li correspon al PSOE decidir-ho. Jo crec que nosaltres sempre hem defensat que el diàleg és la via política més eficaç en democràcia representativa, i per tant això és una decisió que ha de prendre el PSOE, però Junts per Catalunya, que té com a líder a Carles Puigdemont, té 7 diputats no, que han estat triats per la ciutadania catalana, i per tant s'hauria de tenir diàleg amb totes les formacions, amb tots els membres de totes les formacions. En tot cas, això ho ha de decidir el propi PSOE.
És evident que tot ahir va agafar molta volada precisament per aquests dos noms, Yolanda Díaz i Carles Puigdemont, dos noms de pes a la política catalana, a la política espanyola. Intueixo que també hi ha converses amb altres partits, com per exemple amb Esquerra Republicana, no?
Sí, molt clar, hi ha converses amb altres partits, amb Esquerra Republicana, amb Bildu i amb totes les forces, no? Que ahir crec que heu recordat també ja un ascens, no només de l'acord d'investidura de la legislatura passada, sinó també de la moció de censura, no? Que aquí sí que ens vam trobar amb Junts per Catalunya, i evidentment Esquerra és un soci prioritari. Sí que hi ha conversaments i tant.
Si hi ha investidura, senyora Pins, serà una legislatura molt més difícil que l'anterior?
Que l'anterior no ho sé, és una legislatura d'una aritmètica complicada, això no es pot negar. Ara bé, jo crec que sí que tenim la responsabilitat, totes les persones que estem en el Congrés dels Diputats, no, per tant, representant a la ciutadania, de ser molt conscients de que hi ha dues qüestions que són bàsiques. Una és que hi ha una enorme desafecció per la política, i que això és caldo de cultiu per la pujada de l'extrema dreta, i de fet aquestes últimes eleccions totes teníem la por de que pogués haver un govern PP-Vox, i per tant hem de fer perquè sigui una legislatura on la gent entengui el que s'està discutint, entengui el que s'està acordant i que posi també les necessitats de la gent al centre de les polítiques públiques, que això sembla una frase molt manida, però crec que és crucial, perquè tots estem veient, bueno, que s'ha dit moltes vegades, no?, la pujada de la cistella de la compra. Hem de fer per evitar patiment de la població i també perquè la població sàpiga que la política li pertany, i això vol dir que hem de parlar i tractar qüestions no en un diàleg només entre partits, sinó en un diàleg amb la ciutadania. Això per una banda, i per l'altra, que és veritat que aquesta setmana se n'ha parlat poc, jo crec que estem en una emergència climàtica acuciante, i per tant, potser aquesta legislatura és complicada, però hi ha alguns reptes que s'han de poder abordar, i l'emergència climàtica és un d'ells sense pal·liatius, per dir-ho d'alguna manera, i només cal veure tots els incendis que hem tingut aquest estiu.
No només els incendis, sinó que aquest passat cap de setmana va passar el que va passar amb la Dana a les Terres de l'Ebre, també a la ciutat de Madrid. D'aquí poc també saludarem l'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, en aquest mateix programa. Abans deixem, per últim, preguntar-li, perquè li preguntava si per l'amnistia, però per desbloquejar el conflicte, es podria arribar també a algun tipus d'acord per algun tipus de referèndum?
Sabia que em faries aquesta pregunta i no puc respondre, perquè, o sigui, jo et puc dir la meva opinió personal, però això és una cosa que jo crec que ara mateix el PSOE no ha volgut posar a sobre la taula. Sí que et diria en aquest sentit que en realitat hauria de formar part de la normalitat democràtica consultar, no? Hem dit moltes vegades, la democràcia no és només votar cada 4 anys, i llavors consultar la ciutadania sobre qüestions claus com pot ser també la monarquia espanyola. Vull dir que també... però si de cara a l'acord d'investidura el tema del referèndum serà un dels temes que es poden acordar o no, jo aquí no el puc respondre. Sí, només et puc dir això, que la normalitat democràtica hauria de poder ser consultar a la ciutadania qüestions bàsiques que passen per altres moltes qüestions també, però potser també per l'autodeterminació, però això és la meva opinió personal i no una opinió de partit de moment.
Número 3 al Congrés per Sumar, en Comú Podem, Galapin, moltíssimes gràcies per entrar avui en aquest programa de Ràdio Estel, que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Adéu.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
La gent es fixa molt en l'aspecte. L'aspecte físic és el primer que crida, clar, no?
De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia. La ràdio il·lustrada.
El benestar urinari comença per beure líquid abundant i cuidar la higiene íntima. Però quan apareixen les molèsties en aquesta zona, ja ho tinc clar. Cistomar Forte, de Laboratoris Marnis. Són còmodes vials per beure amb nabiu vermell, demanosa i passacamins. L'herba passacamins ajuda a eliminar els bacteris del tracte urinari. Recorda, demana Cistomar Forte de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trins.
Vinga, 9 minuts que passen de les 9 del matí. Continues escoltant la caravana, una caravana on avui tindrem la Girocleta, Molma Giró, que avui es desplaçarà per conèixer una de les mítiques bodegues de Barcelona. Parlarem de dones i futbol a la Ruta de la Seda amb l'historiador i professor de la Blanquerna, Xavier Pujades. Ens visitarà Leo Espluga per encetar una temporada més la filosofia millennial i estarem pendents de la compareixença de Carles Puigdemont, ara en parlàvem, i que està prevista a les 11 del matí des del Parlament Europeu a Brussel·les. A més, tornarem a parlar de cultura amb l'actor director Joan Carreras, que ens presentarà avui Història d'un senglar o alguna cosa de Ricard, que torna i ho fa per la Porta Gran, a la Sala Villarroel de Barcelona. Cap a quarts d'una posarem la mirada més social en la vida de les persones sense llar, de la mà de Ferran Busquets, director de Res Fundació, i Rafa Sanahuja ens portarà un nou espai de consulta amb el doctor Jacinto Valverde, i també parlarem de moda amb Inés Ferrés. I això sí, acabarem programa amb el Bona Vesprada. Tot això serà el que tindrem a partir d'ara a la caravana abans, però... Andreu González, bon dia.
Bon dia, Joan.
Les cosetes de l'Andreu.
Vinga, va, Andreu, aquí és estalquejat avui.
Doncs avui està estalquejat el Joan Carreras, actor que, com en Joan Trias, és de la Vila de Gràcia.
Sí, senyor.
Com que és una persona que ja vaig estalquejar la temporada passada, volia jugar una mica més i dir-vos el seu signe del zodíac. I no em vull pas equivocar, però el 28 de juliol va publicar una fotografia que posava els meus 50. Una fotografia que, per cert, està bé a davant del Duomo de Milà. I, per tant, és lleó. És lleó. No sé si aquí tenim algun lleó entre els companys de la caravana. Crec que no.
No ho sé.
Jo no tinc ni idea.
Ah, Rafa Sanahuja, no sé.
Quin horòscop és?
Jo soc aquari.
Tu ets aquari?
Sí.
Jo soc aquari.
Home.
Núria és peixos.
Jo soc Núria peix, soc un peix.
I jo capricorn. Aquí, el millor de cada casa, no?
Ara.
En fi, dit això, que no ha estat fàcil trobar-ho, endormiscat a les 7 del matí, en el seu moment vaig dir que va tenir una obsessió rara durant el confinament a publicar fotografies d'un ninot vermell enmig de les plantes, com si estigués a la selva. Fixa. De moment allò ho segueix mantenint el seu perfil d'Instagram, cosa que jo potser trauria. Però bé, el que també segueix mantenint és un piló de fotos del seu gos que vista la redundància, diguem, es diu Leo, segurament mira, pel seu signe del zodíac. I una altra cosa que tampoc ha deixat de fer, la història d'un senglar, l'obra de teatre que ens ve a presentar avui, perquè té la de fotografies de l'obra que té en Joan Carreras al seu Instagram. Sembla que només hagi fet aquesta obra durant la seva carrera artística.
N'ha fet moltíssimes, i de fet en farà més, en parlarem després amb ella, però en farà més perquè torna a Amèrica.
Sí, efectivament.
I torna amb un altre, ara no recordaré el nom que ara he fet tal, però...
Fa remakes.
Després parlarem amb ell, torna amb un altre, si no recordo malament, a la Beckett, i amb un altre al TNC.
Ostres, Joan...
No,
estàs molt
ets un coco, amb el teatre.
Mira, és això el que passa.
Ostres.
L'addicció és el que té.
Sí, real, real. Bé, dit tot això, Joan Carreras està més que aprovat, òbviament.
Imagino, Joan, que li preguntaràs si Història d'un senglar està ambientada en la carretera de la Rabassada. Està bé, això. Sí, demana-li, sí, sí. Sisplau, perquè, clar, hi ha moltes històries de senglars.
Sí, per què no?
I de ciclistes. Ciclistes i senglars.
Per què no? Què?
A veure, el meu toc. Avui us vinc a parlar del merchandising de festes majors, festes i llocs als quals viatges. A veure, jo tinc un problema amb això, i és que, per exemple, algú d'aquí pot tenir el costum d'anar a un lloc i comprar un imant, no? Jo també, no us en mentiré. Però, a més, necessito una cosa, objecte o accessori que porti la gent local. Per exemple, un banderí de les festes de Bilbao o un got del festival de música que ha anat aquest estiu.
Ara, jo sóc de gots.
Sí. Jo també, de festes majors.
Tinc a casa un fotimer de gots.
Sí, jo també. Què passa? Us he de dir que és un problema perquè són coses que t'ocupen molt espai i que mai tornaràs a fer servir. Per què? Jo, per exemple, els gots de festa major no els torno a fer servir mai més.
No. Sí?
Sí.
No, jo tampoc.
A més, també m'agrada col·leccionar-ne. És a dir, tenir-ne més d'un. Per si un cas. Per si un cas algú va allà a la cuina i n'agafa un.
Ara.
M'enteneu? Una mica...
Algun dia els contarem. I no ho farem públic.
Tindràs un problema, comptant-los, perquè... Tela.
En fi. Red flag.
A veure, avui poso un exemple de persona perquè l'ocasió s'ho mereix i segur que sabreu del que parlo. I és el noi que s'ha fet viral les últimes hores per publicar un vídeo a TikTok criticant Catalunya, Barcelona i el més lleig de tot plegat, les noies catalanes. Només perquè diu que és impossible lligar amb cap noia d'aquí.
Escolta.
Ai, sí.
Perdona,
quin malhumorat.
És el fill de Ronald Koeman.
Sí.
Ah, sí.
Amb les dents tordes.
Sí, sí.
A veure, he triat un trosset del discurs que diu: la gent és tan freda aquí que l'Antàrtida no és res en comparació. La gent és superbuida, superarrogant i supergarrepa.
Sí, és impossible
conèixer aquí les persones que volen tenir parella per tota la vida. A veure, potser el problema el té ell per ser tan hater i crític amb tot. Segurament totes les noies amb les que ha aconseguit quedar o ha quedat en alguna... o ha conegut, diguéssim, opinen el mateix que jo. Així que ja sabeu, consell d'amic, no sigueu tan criticadors.
Per cert, si aneu a l'Instagram d'aquest senyor, el primer que veieu a la descripció és anticatalan. saps? Igual no l'ajuda, tampoc. No,
a veure, exacte. Lo de garrepa, mira, encara ho puc entendre,
ja
perquè
només
aquí...
Només per dir garrepa em sembla que no tens cap credibilitat.
No, home, però... els catalans ens coneix una miqueta com a garrepes.
N'hi ha de tot a tot arreu, com sempre.
Sí, exacte.
Sí, sí.
És molt curiós perquè va dient que Barcelona és més horrorosa...
Però que es queda, eh?
Però exacte. Que es queda.
Sí, què fas aquí?
Clar, clar, clar.
Jo em quedo aquí perquè vull transformar-la. Ell vol ser un transformador.
Sí, sí, sí.
A partir d'ell, a partir de la seva obra...
Doncs no sé com ho transformarà, perquè tela.
Serà l'alcalde Clos 2.0.
Fem vídeos a internet. Ho transformarà tot.
Va, un popular opinion...
Com has dit això?
Un popular opinion.
Anem millorant, Andreu.
Sí,
no?
Anem millorant una miqueta.
Com has dit això, correcte?
Unpopular.
Unpopular.
Sí.
A part final... L'he de dir així cada matí?
Sí, efectivament, Joan.
Perdó, i tornem. Unpopular opinion.
Molt bé. A veure, he vist un tuit que realment em va fer bastanta gràcia perquè parla d'una cosa molt recurrent en aquest programa, l'edat. I diu així...
Està passant, eh? Està passant que l'edat...
Serà per teva.
L'edat és motiu de conversa.
Efectivament. I deia així aquest tuit. Acabo d'entrar a l'edat adulta. He demanat una aigua amb gas a un bar.
Perdona.
Joan Trias.
Escolta.
Tu et passi bastant, això de l'aigua amb gas. Crec que té bastanta raó, però podríem opinar diferent, perquè tinc molts amics que beuen aigua amb gas als restaurants i tenen 25 anys. Jo potser posaria el vi negre. No per anar a sopar en comptades ocasions, no. El vi negre que beus cada dia una copeta. Això sí que és senyal de que t'estàs fent gran.
Tu tens cara una mica, Andreu, sempre t'ho he dit, que ets un senyor de 80 anys amb un cos de nen.
Sí, sí.
Tu tens cara de demanar vim gasosa. Als...
No.
No?
No, 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 no.
Saps qui ho fa,
jo,
això?
Jo crec que això és encara més gran.
Sí. Digue-li a Xavi Toscano. En fi.
Bé, no vaig mal encaminat, tampoc.
Ai, no, t'anava a dir allò de gràcies, Andreu. No, 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 no havíem quedat així.
No, Joan, ahir em vas deixar una mica... Va ser lleig. Adéu, Andreu.
Adéu, Andreu.
Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
Núria Ros, Lifestyle.
Lifestyle. Com ho dieu, això de Lifestyle, vosaltres?
Lifestyle.
Lifestyle. Molt bé.
Life doncs... Stile.
Life Stile. No et compliques la vida. Està
Life
bé.
Life Stile.
Escolteu-me, avui us porto uns consells que m'agraden molt, perquè són els consells definitius per mantenir el color moreno a les vostres pells, tot i que ja s'hagi acabat la temporada de platja.
Ai, sí, sisplau.
Almenys per nosaltres. Sembla bé.
És un manual que ha publicat Julio Iglesias, te l'ho veus?
Exacte. Sí, sí. Llavors, són uns consells, us he de dir, molt necessaris, perquè suposo que estem d'acord que el morè fa una persona més guapa del que realment és.
Així és. Sí.
També veig que és una cosa...
Jo crec que depèn.
Home, jo penso que en el 90% dels casos...
Donald Trump forma part de l'altre 10%.
No, una cosa, és que la Núria està dient moreno no vol dir color pastanaga.
No, exacte.
Ho explico.
No. Com de?
Allò que
és més taronja que...
Vas a la platgeta una setmaneta de vacances i t'agafa color.
Moreno natural.
Aquesta persona ja és més interessant del que era. Per tant, aquests consells a més d'un li interessa.
Sí, sí, sí.
Però clar, el que també és cert és que costa molt agafar el color... I també costa molt poc que aquest se'n vagi. No sé com m'ho faig. Estic tot l'estiu a la platja, arribo
poc,
la primera setmana a la feina i ja estic més blanca que un full.
Mira, hi ha cremetes, em sembla, que fan durar la cosa.
Hi ha cremetes.
Sí, diria que sí.
Per tant, els problemes, solucions. Avui, en aquesta segona edició de Consells Lifestyle, els consells definitius per prolongar el color moreno a les nostres pells. Què? Teniu alguna idea?
Doncs la veritat és que no, i a mi...
M'encanta perquè sempre us pregunto i ningú mai sap res.
No. Allò que tens a la pell que defineix el teu nivell de moreno, què és?
Diuen que...
Melanina. No, melanina.
Melanina,
melatonina, algú de més?
No sé, diuen que menjar pastanaga va bé.
Sí, 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 sí. Ara en parlarem, mireu.
Jo crec que és un mite, això, no?
No.
Ho va dir Xumari Alfaro?
No, que ell va dir altres coses que no reproduïen. Ho direm, però abans hem parlat d'un avió,
Escolteu-me, anem al consell número 1. Hidrateu-vos la pell a diari, d'acord? I és que les llargues exposicions als rajos del sol són sinònim de deshidratació.
Clar.
Ho sabem tots, això. Per això és molt i molt important hidratar les nostres pells. A més, atenció, perquè una pell hidratada mantindrà el moreno durant més temps. Mm. Per tant, estem cuidant la nostra pell i estem morenos durant més temps. Ens interessa.
Com s'hidrata la pell?
Amb cremetes, no?
Amb cremes hidratants.
Cremetes per això, no?
Cremetes hidratants, exacte.
Cremetes hidratants.
I atenció, perquè quan parlem d'hidratar la pell, parlem d'hidratar també la cara, però també el cos, és a dir,
tot
menys el cabell, que ja ho farem amb uns productes especials.
Has d'embadurnar de cap a pell.
Exacte. I el més important, consell que has d'agafar Rafa Sanahuja, fer-ho a diari i de forma generosa.
Mira.
És a dir, cada dia abans de dormir us renteu les dents?
Sí, home, i tant.
Val? Doncs dediqueu una estoneta a posar-vos crema pel cos.
Empadornar-nos,
dius? Exacte. Després de la dutxa és un moment ideal. Per tant, una cosa, com dèiem, que hauríeu de fer a diari, posar-vos molta i molta crema. Aneu al supermercat, això no és money zero, us heu de gastar una mica de diners, però escolta'm. D'aquesta manera, com dèiem, 2x1. La vostra pell estarà hidratada i, a més, allargareu el moret durant uns quants mesos. Per tant...
Mesos, Mesos?
Mesos.
No, mesos.
Clar, tu, Rafa Sanahuja, tens un to moré.
Sí.
Sí, el Rafa va un dia a la platja i sembla que hagi estat tot la bona.
Doncs aquest tipus de persones que ho diu.
Sí. I escolta, bueno, i és que ja ho estic detectant. I escolta, tinc una cosa. Gent gran, morena, és Núria Ros, no toleren massa bé.
No.
Escolta una cosa, però és que a més pensa una cosa. Jo em passo tot l'estiu fugint del sol. Jo detesto el sol. Sí, no em poso mai al sol.
Com arribes
per això...
Mai. Jo estic sempre sota la sombrilla o a l'ombra o al xiringuito, a la guingueta, però jo no em poso mai. No em poso mai al sol. No m'agrada gens. I mira com estic.
Negre.
Semblo un conguito.
Sí. A mi ja em comencen a aparèixer les plapes aquelles.
Les plapes.
L'Andreu és la típica persona que pren el sol i es crema, com jo.
Sí.
I tot i posar-se crema, eh?
Igual. Sí.
En fi, consell número 2.
Perdona, Andreu, has anat a la platja amb el cabestrell aquest, cabestret? O...
Saps què passa? Que a partir del 17 d'agost vaig haver de parar de prendre el sol, perquè la marca no la volia tenir, del cabestrell.
Clar, una cosa és la marca del biquini i la marca...
Clar.
És diferent.
No és tan sexy, eh?
No. Parem amb més consells. Vaja.
Consell número 2, que per cert és un consell que m'acaba d'arribar per telèfon, perquè Esther Veí, salutacions, que la trobem a faltar, ens està escoltant i diu que ella el segueix, que és utilitzar aloe vera.
Ah, mira.
Aloe vera, val?
Aloe vera.
Ja sigui en forma de gel o inclús de la mateixa planta.
Sí.
L'aloe vera és un gran aliat per les pells morenes.
En tenim un aquí. Que
ara... Encara el tenim?
Sí. Ara quan entrem a les 6 i dos de 7 del matí...
Ens hem de passar una mica d'aloe vera pel cos.
Ara ens passarem, tots farem cua davant l'aloe vera.
Però hi ha aloe vera aquí a la recepció.
Sí,
hi ha una planta.
Ah, una planta.
Uh-huh. Vale. Com us deia, les propietats d'aquesta planta són immenses, perquè no només hidrata, sinó que també regenera la nostra pell, la deixa descansar i la refresca. Per tant, jo m'ajudaria de l'aloe vera.
Sí, va molt bé. I es nota, que està fresco quan et poso l'aloe vera.
Escolta, això t'ho hem dit ara a l'Esther Bay.
Sí.
No, en sap l'Esther Bay de cuidar-se.
Sí.
Compte.
Esther Bay, Ho posaré en un estat, segurament, del WhatsApp.
Esther Bay, que saps...
Esther Bay és una sàvia.
Avui estem així i diem les coses com som. L'Esther Bay, que en sap de dues coses.
De dos. A veure, quines són?
De aloes veres i de mojitos.
Ah, jo lo de mojitos no ho tenia controlat. I de posar estats a WhatsApp, perquè és una persona que constantment...
Sí, és veritat.
Sobretot quan es lleva i quan es va a dormir. Bona nit, bon dia.
Clar, mireu.
Ostres, mireu els estats de WhatsApp,
Jo no.
És que som boomers.
Jo no. Tinc molta mania.
I la tinc silenciada, perquè...
En fi, segueixo. Consell número 3. Dutxeu-vos amb aigua tèbia o freda.
Mira, aquesta m'agrada molt.
Tèbia o freda. En aquesta línia, els experts diuen que hem d'evitar utilitzar l'aigua calenta durant les dutxes o inclús per rentar-nos la cara, perquè aquesta augmenta la deshidratació, cosa que provoca que el moreno marxi de la pell d'un dia per l'altre. Ara entenc, perquè m'ha marxat tan ràpid.
Sí?
Jo sóc de les típiques, que estem a 35 graus i em dutxo amb aigua calenta.
No, a mi m'agrada molt en freda.
Per més ràbia acumulada, Núria Ros, mira, comparant...
Sí, estem comparant, però tampoc hi ha tanta diferència en els casos.
Que jo em dutxo amb aigua calenta. Per tant, hauria estat blanc.
Sí.
Mira.
Sí.
No.
Tens sort.
Per tant, el que dèiem, aigua tèbia o inclús freda durant les dutxes. Ja m'ho explicaràs tu a l'hivern, qui es dutxa amb aigua freda.
Clar.
Va, ja per acabar, però no menys important, una bona alimentació. Ahir us vaig dir, aquest consell sortirà gairebé cada dia. Doncs aquí ho tenim, perquè l'alimentació és una grandíssima aliada per mantenir el color. I segurament us preguntareu, quins són els aliments que ens ajuden a mantenir aquest color? Doncs no anaves mal encaminat, Andreu González. La pastanaga, un clàssic.
Ah, mira.
Però també el tomàquet, que ens agrada molt.
A mi sí.
I si no us agrada ni el tomàquet ni la pastanaga, tenim la carbassa, ara que ve el temps de la castanyada.
Uh-huh. Una crema.
O la remolatxa.
La remolatxa està molt guai.
Sí.
Està
molt
bé, versàtil. És molt versàtil.
D'aquesta manera aconseguirem el que us deia, que la nostra pell retingui més temps del bronzejat, cosa que ens interessa perquè ens fa més bonics i boniques.
L'aloe vera es pot menjar?
Em sembla que sí.
Segurament alguna planta medicinal.
Però vam anar al sortir a fer-li un mos aquí a la planta.
Jo m'esperaria a preguntar-li aquest dijous en aquest programa a Arnau París.
Perfecte.
Correcte, molt bé.
Apunta, ves fent.
Per tant, el que us deia, acabo amb la fórmula. Acabarem una fórmula, eh?
Som-hi.
Què és la següent? Rafa Sanahuja apunta. Hidratació més bona alimentació més aloe vera més aigua freda igual morenos i morenes com conguitos.
Mira que bé.
I ja està.
Està molt bé, això.
La vida és senzilla.
Para más consejos y detalles...
Síganme para más consejos.
Exacte. Sí. Segueixin i like a Núria Ros sempre.
Retuit.
Deixeu-me que us doni un darrer consell, perquè ja sabeu que a Capravo volen que els productes de la cistella d'aquest setembre siguin més de proximitat i de qualitat que mai. Per això han preparat una cistella de la mà de la Federació Catalana, denominació d'origen protegida i indicació geogràfica... Indicació geogràfica protegida.
Hi ha associacions
dues,
per tot, eh? Per
DOP, IGP.
DOCT, IGP.
Sí, sí.
IGP.
ASMR.
Ho té tot.
IGP. Sembla alemany. IGP.
Tot plegat procedent de petits productors i cooperatives agràries de Catalunya, un sinònim de qualitat, varietat i riquesa del territori com ha de ser Capravo. Bravo, Capravo. Deixa'm dir què heu de fer per guanyar aquesta cistella. Doncs bé, respondre a aquesta pregunta que us formulem cada dia. El divendres us direm qui és el guanyador de la setmana i que podrà passar per Ràdio Estel a recollir aquesta cistella. Ens haureu d'enviar la resposta al WhatsApp del programa, que és el 663-99-30-62, 663-99-30-62. I avui, evidentment, la pregunta no podia ser una altra. Va dedicada. Us preguntem algun dels molts programes que ha presentat la gran, gran, gran i desapareguda a partir d'avui, Maria Teresa Campos, una de les grans de la televisió. Res, només us preguntem el nom d'algun dels programes, el que vulgueu vosaltres. Algun dels programes que hagi presentat Maria Teresa Campos a la televisió. Home, va donar allò.
Hi ha moltíssims. Una carrera enorme, molt, fins al darrer moment, pràcticament.
Si voleu la cistella, voleu fer un homenatge a la vegada a Maria Teresa Campos i, a més, ens voleu dir algun dels noms dels programes que ha presentat al llarg de la seva dilatada trajectòria, 663-99-30-62.
La Girocleta, amb Olma Giró.
27 minuts que passen de les 9 del matí. Olma Giró, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Què tal? Com estem?
Jo, mira, aquí, fent ràdio. Em trobes fent ràdio?
No, ja m'ho imagino, si no, poc estaríem parlant, no?
També és veritat.
Escolta, avui he marxat de la ràdio, he marxat de la redacció.
Sí, avui sí?
Sí, avui sí, he agafat la Girocleta. No he anat molt lluny, però...
No?
Estic, mira, ho he calculat, estic a, literalment, 110 metres de Ràdio Estel.
M'estàs al costat?
Sí que al costat. Estic gairebé a la porta, al carrer Vallespí de Sants, al barri de Sants, un dels 20 millors barris del món, per no dir el millor, d'això en parlem un altre dia.
Compte'm el que dius,
eh? I estic a les portes del bar Bodega Bartolí.
Home!
Sona?
Sí, home, sí, un clàssic de clàssics, no només de Sants, sinó de Barcelona.
Exacte, és un dels locals de les tavernes més emblemàtiques que, de fet, conserva tota... Entres i s'olora. S'olora a taverna, s'olora a història. Un local dels emblemàtics. I avui estem aquí per descobrir, saps què? M'has de dir què, ara, Joan? Saps
què? Perdó. Què?
Gràcies. Un bon esmorzar de forquilla i ganivet. Què és? Quins són els seus plats d'estrella? I per fer, doncs, entrem a la cuina. Et sembla bé?
Tira, tira.
Doncs vinga, anem passant. T'he de dir que hi ha una cosa a destacar del bar Bodega Bartolí, que són les seves estovalles, perquè són sinònim de qualitat, estovalles de tota la vida, d'aquelles que són, saps, les de quadres de color vermell i blanc?
Sí.
Doncs aquestes, que això vol dir qualitat. A part de que hi ha una altra cosa molt curiosa, que no paren de tenir coses penjades al sostre. Tenen llaurer, pernils, bitxos, una mica de tot. No sé, deuen tenir com aquesta mania.
Sí, espera't, Olma, espera't, que si estàs per allà al Bartolí, com que amb el seu una mica de memòria, diguem-ne, al Bartolí, m'agradaria que ens relatessis alguna de les fotos que hi ha penjades a la paret.
Vinga, va, la primera que trobo. Doncs... És que està ple de fotos en blanc i negre, eh? Vull dir, són fotos, al final, és una bodega que va obrir fa 84 anys.
Hi ha fotografies amb gent molt coneguda, sí o no?
Això en parlarem, perquè com que és tan emblemàtic ja ha passat bastanta força gent coneguda. Hi ha una foto que hi ha moltíssimes persones. Aquestes no sabria dir qui sent. Crec que són gent no gaire coneguda, però segur que són gent que s'estimen molt. Ara els hi preguntarem. Si et sembla bé, parlem amb una de les dones que porta la bodega, perquè és curiós, eh? És una bodega familiar. Va començar això el 39... I ara el porten els nets dels avis que van obrir-la, que són dos germans, i el porten amb les seves dues dones. Dues dones que també són germanes. És tot molt curiós. M'explico?
Sembla sí, i tant.
Molt bé, doncs ara a la cuina parlarem amb una de les germanes i amb la mare dels dos germans que van obrir, és a dir, la filla de les persones que van obrir el bar Bodega.
Ara sí que m'he liat,
entrem
ja.
Entrem a la cuina, trobem a una de les dones dels germans que regenten la bodega, que ella està als fogons, i també trobem a l'àvia, a la mare dels germans que van obrir, bueno, que ara porten la bodega. Per tant, és la filla de les persones que van obrir la bodega. M'he explicat? Mira, és un croquis, després us faig un croquis. Entrem, d'acord?
D'acord.
Molt bon dia.
Bon dia.
Què tal, com estem?
Molt bé, doncs aquí començant ja la tornada de les vacances. Però bé, molt contents perquè tenim molta feina i bueno, ja estem fent una feina que ens encanta, que ens agrada molt.
Ella és la Pili, una de les dones que ho porten, que estem davant d'uns fogons. Pili, molta calor, no?
Molta, bueno, i ara res, comparat amb el que hem passat el mes de juliol, això, bueno, sembla que baixi una mica...
Molta calor aquí als fogons, és que potser estem a... Què estem, a 35?
No sé, però fa calor.
Fa molta calor.
Amb una cuina fa calor, vull dir, és evident.
Escolta, què estàs cuinant? A veure, explica'ns. Doncs
pues mira, estic fent el pollastre rostit amb xampinyons, estic fent codillos, estic fent la suprema de bacallà, que la fem amb tomàquet i ceba, i bueno, i moltes... Al forn tenim les galtes, ara comencem a fer postres, que els postres els fem tots casolans, la tarta de formatge, el flan d'ou, flan de coco, de cafè, bueno, i... Molts.
Us estan trencant, eh, persones que ens escolteu?
Mira, Olma, ja li pots dir a la Pili...
A la Pili?
Sí, home, sí, que ens coneix i li tenim molt de carinyo, que el millor flam de formatge que he menjat mai, Bodega Bertolí.
T'estan fent la pilota, Pili. Diuen que el millor flam de formatge que hem menjat mai és aquí.
Ai, digue-li que no em sorprenen perquè ja ho sabia.
Patapam.
Escolta, Pili, com t'has quedat, Joan Trias? Escolta,
no, no.
Pili, estem aquí per descobrir... Què és un bon esmorzar de forquilla i ganivet? Perquè hem entrat aquí fa una estona i hi ha unes quantes persones que estan entaulades amb les estovalles de tota la vida esmorzant amb una forquilla i un ganivet i alguna altra cosa. Què és? Què porta?
Pues a veure, tenim molts plats, la veritat, però els més principals són els cargols, que els fem al forn i a la cassola.
Boníssims,
també. Hi ha peus en cargols, fem el conill en cargols. Un dels nostres plats estrella és el fricandó.
Oh, que bo.
Els callos, boníssims. Tenim les anxoes que ens porten amb salitre, les fem nosaltres una per una, li traiem totes les espines, tot el sota l'aixeta, que porta una feinada. Tenim, bueno, sèpia amb escarxofes, calamarcitos con judías, peus de porc, que els fem en cargols, també.
Tot això per esmorzar.
Sí, tot això per esmorzar.
No,
i després
de
un dels nostres forts també és els remenats. Que quan és els dos homes nostres, de la meva germana i jo, que som dos germanes casades amb dos germans...
Els he explicat abans, Pili, però no s'han enterat de res.
Vale, bueno, doncs pues això, som boletaires. Llavors, quan és l'època de buscar setes, ells se'n van a la muntanya a buscar bolets, porten molts bolets, els gastem els que es poden fer i els que no, els fem bullits i els congelem. I tenim quasi tot l'any per fer un dels nostres plats estrella, també, que són els remenats.
Oh, que bo.
Els fem de tot tipus.
Escolta, jo puc provar alguna cosa? És que m'han tret gana.
El que vulguis.
O no, el que tinguis, què tens aquí? D'esmorzar de forquilla. Algú de que la gent es demani per esmorzar, que és hora d'esmorzar, que per dinar encara no he obert prou la gana. Ara m'està obrint... Diguem-ne, on hi ha tots els plats preparats, que hi ha de tot, eh? Trobem mongetes amb botifarra, bacallà, anxoves, seitons, bucarons...
I que tu aprofitaràs cada matí per poder esmorzar així una mica per la cara, Olma?
Clar que sí, digues que sí. A veure, què m'està servint?
Això és el fricandó. Un fricandó que el fem amb bolets i amb una salsa que després fem una picada i tinc que reconèixer que és un dels nostres plats estrella.
Saps? T'ho prometo que mai he provat fricandó.
No m'ho puc creure, en sèrio.
T'ho ben promet.
Que no has vingut mai al Bertolí.
He vingut, però he demanat altres coses. Vosaltres heu provat el fricandó, sí, no?
Sí, home, sí, tant.
Home.
I tant.
perdoneu, eh? Els callos sí que no m'atreveixo, vosaltres sí?
Home, i tant.
Que bo, boníssim.
Que si vols portar-te un platet de callos tu mateixa, eh, Olma?
Ara m'estan dient que si vull portar-me un plat de callos per la ràdio, que jo mateixa no fos cas, que després tinguin enveja que jo vagi esmorzant i els altres
vale,
no.
Doncs digue-li que ara et portaré un plat de callos i que jo te'l regalo.
Fantàstic.
Vinga, heu escoltat? Ja esmorzareu vosaltres també de forquilla i ganivet. Què us sembla?
Home,
pensa que som cinc, eh?
Estupendo.
El proveu i teniu que venir a tastar-los aquí, amb aquesta condició, eh?
Sempre, perquè, sempre,
claro,
sempre.
A veure, vale?
Us ha quedat clar o no?
Home, digue-li a Pili que les nostres grans reunions d'equip són el Bartolí.
És veritat, és un bon lloc per fer reunions. Perquè qui ha vingut aquí de gent famosa? Perquè ara mirava alguna foto, no reconeixia molta gent.
És que et podrien anomenar, mare meva, des de l'Alaska i el Mario... tinc allà totes les fotos.
Ja l'ajudo jo, la Pili. Joan Manuel Serrat, que ha anat.
Joan Manuel Serrat, el Miguel Bosé... La Belén Rueda va estar fa res.
Ho hem vist a Instagram, us hem estalquejat i l'he vist aquí. Sí. Què mengen? Què es demanen? Es demanen callos?
No, sí, a vegades sí, però normalment no et creguis que la gent, quan ve així la gent famosa, entre cometes, diguéssim, mengen... suelen menjar menú, perquè la veritat és que el nostre menú és molt bo. Tenim 15 plats de primer, 14, 15 o 16 de segon, vull dir que hi ha una varietat bastant important, i després els postres. I el que sí fa normalment la gent és... bueno, el que ve a carta té claríssim que vol menjar a carta, perquè li encanten els plats de carta. I els que no, doncs sempre es demanen algun remenadet, un plat de callos o algo pel picar al mig. Unes anxoves, uns bocarons de vinagre, que els fem nosaltres també.
Escolta, Joan, haurem de venir més sovint aquí a veure si ens trobem algun famós menjant callos. És
sí,
una bona imatge, no?
Escolta, per famosos s'esquiven sempre, Olma, a la bodega Bartolí de famosos?
Digues, em puc imaginar per on van els trets.
No, hi va Mercè Raga, hi va Ignasi Miranda, hi va Xavi Toscano, hi va
Miquel
Rafa
Mercadal,
Sanabuja.
Miquel Mercadal
no podia faltar, en fi, reitzell
de... Bueno, la propera secció la fem tots des d'aquí. Escolta, tinc el plat de fricandó aquí calent que me l'acaba d'escalfar, sembla bé que el provi?
Sí, home, i tant. Tu mateixa,
eh? Ho estic provant, eh?
Parles amb la boca plena, Olma.
Uau.
Què, bo, eh?
Uau. Boníssim, no sabria... O sigui, és el bolet. Són vostres, els acull vosaltres? Mira, els acullit ells.
El bolet.
Què vol dir el bolet?
El bolet. S'ha clarit a l'altre.
Home, el fricat no porta bolet.
Clar que porta bolet.
Hi havia un bolet.
Sí, evidentment. Escolta, Olma, que aprofiti, eh?
Gràcies, guapos, que vagi molt bé. Us penjo perquè ara acaba de venir el patater, que faltaven patates i
acaben
de portar. Em quedo aquí a la cuina ajudant-los una mica, a veure si... Us porto els callos després.
Perfecte. Si voleu tastar tota aquesta cosa tan bona que ens ha explicat Olma Giró, al carrer Vallespí del barri de Sants de Barcelona, que hi teniu el bar bodega Bartolí, que, escolta'm, uns plats...
A mi m'encanta.
Boníssims.
M'encanta, sí, però esperem els callos, eh?
Esperem els callos?
Els callos. Callos para cinco.
Mira, anem a publicitat.
Unos callos para cinco.
Ara, anem a publicitat. Ens mengem els callos i de seguida tornem a la caravana.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio. De què se'n parla?
5 minuts i arribarem a 3:15 del matí. Mireu, després d'un cap de setmana de temporal i forts aiguats al sud de Catalunya, Protecció Civil ha donat per acabat l'episodi, principalment a les Terres de l'Ebre, d'aquesta dana. Ahir al vespre també va finalitzar el dispositiu especial per netejar els carrers d'Alcanar, que va ser el municipi més afectat per les pluges torrencials. Doncs bé, per fer-la una valoració de tot plegat, saludem a aquesta hora i en directe l'alcalde del municipi d'Alcanar, senyor Joan Roig. Què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia, gràcies a vosaltres per trucar.
Deixi'm preguntar-li primer de tot quina és la situació actual del municipi. No sé si s'ha pogut netejar ja bona part del que va passar aquest cap de setmana.
Bé, tenim prou controlada la zona de les cases d'Alcanar. Aquí l'ajuda inestimable dels bombers de la Generalitat i Protecció Civil, la veritat que van poder fer molta feina i molt ràpidament. I ara tenim el problema més greu, ja es focalitza la zona del Canà Platja, que és on va causar els aiguats més desperfectes, no? De totes maneres, les feines més superficials, ahir vam acabar, com vostè ha dit, el dispositiu de Protecció Civil, per tant, vam obrir pas pràcticament al 100% dels camins que estaven deteriorats, la gent ja té accés pràcticament, no a tots, a totes les cases, a totes les vivendes, però ara queda mirar de refer algunes infraestructures que estan danyades, sobretot ajudar la gent de les cases que han quedat totalment inservibles, i se van enderrocar murs, hi ha cases que es va pujar l'aigua més de 2 metres, per tant, ara ens hem de fixar en el detall d'aquelles persones que han perdut la vivenda i que se les ha d'ajudar perquè, evidentment, necessiten una solució immediata.
Perquè, senyor Roig, com ha afectat l'aiguat? És a dir, a banda de cases i locals particulars, que ara ens ho deia, hi ha afectació de patrimoni local?
Tenim un problema molt greu en el tema dels camins rurals. Ja ens ve passant des del 2018. Recordem que hi ha hagut 3 aiguats torrencials aquí al Canà, 2018, 2021 i ara el 2023. Per tant, els camins se van deteriorant encara més, no? Després de cada aiguat. I quin problema hi ha al Canà? Que comencem la jornada, l'època de recollida de cítrics. Ja sabeu que la nostra economia descansa sobre el sector primari, sobre el sector citrícola, i comença ja, immediatament. Per tant, hi ha molts de pagesos i pageses que ara no poden accedir a les finques, i aquesta ara és la nostra prioritat, no? Poder arranjar, almenys temporalment, d'una forma provisional, tots els camins per a que puguin passar camionetes, tractors i pagesos a recollir la seva fruita.
Mm-hmm. Ahir es van reunir amb els consellers del govern. Com va anar aquesta trobada?
Bé, allí vam exposar una sèrie d'idees que hem projectat des del nostre municipi, dic des del municipi d'una forma particular, perquè aquí està passant algo que no ha passat a cap lloc més, és a dir, s'han produït els fenòmens meteorològics torrencials en pràcticament 4 anys, pràcticament de forma consecutiva, i per tant, el que abans era una anomalia meteorològica ara s'ha convertit en un fenomen regular. I això és una cosa ben estranya que s'ha d'estudiar. És a dir, hi ha un punt d'inflexió des del diumenge a les 6 del matí que va començar a ploure una altra vegada d'aquella forma torrencial. Per tant, el que vam exposar al govern de la Generalitat és el següent. Hi ha 2 tipus d'accions de mitigació dels aiguats, dos grans blocs d'actuació. La primera és la reactiva, és a dir, actuar quan ja s'han produït els aiguats, no? Això té molt a veure amb la protecció civil, la protecció de les persones, els missatges d'emergència, atenent a les previsions meteorològiques, no? Aquesta és una, que és la que ens hem trobat durant tot aquest temps. Per tant, hem de canviar ja l'enfoc perquè la realitat ha canviat. Per tant, hem de canviar també la perspectiva. Hem d'anar ja abordar les actuacions preventives. És a dir, aquí hem de ser valents, totes les administracions, treballar amb molta determinació i trobar actuacions preventives. Quines són? No ho sé, no ho sabem. Per tant, el que hem proposat és que es faci una taula d'experts, una comissió d'experts, de catedràtics, en l'àmbit de la meteorologia, de l'urbanisme, també del circuit d'aigües, perquè ens ajuden a diagnosticar el problema i, evidentment, a trobar solucions ràpidament. Mm-hmm. Per on passen aquestes solucions? No en tenim ni idea. És possible que s'hagin d'expropiar algunes vivendes? No ho sé. És possible que s'hagin d'ampliar algunes lleres de barrancs? No ho sé. Però s'han de trobar solucions perquè, per sort, no hem tingut que lamentar danys personals, però en altres llocs de la península on hi ha hagut plogudes, ja sabem que sí que hi ha hagut pèrdues humanes, i això sí que seria un drama a gran escala, no? El temps ja ens està avisant, ja fa 3 anys que ens està avisant Alcanar, passen coses. Tenim l'impacte del canvi climàtic que estem patint en primera persona al nostre municipi i, per tant, hem de canviar l'enfoc i la forma d'actuar.
Com a mínim, però, aquesta taula que ara ens parlava es reunirà, va sortir com a promesa de la trobada d'ahir.
No tenim compromís ferm, que tots van coincidir que era una proposta molt interessant i que realment s'ha de traslladar aquest problema a l'esfera tècnica. Sí. L'esfera política ja ha fet tot el seu recorregut, és a dir, en les mesures que dèiem abans, no? En les mesures reactives ja ha fet tot el seu recorregut. Tenim la normativa al nostre abast, totes les subvencions per catàstrofe natural, això ja ho estem treballant, ja sabem com se fa, ja tenim experiència. Hem d'explorar l'altra via, la via preventiva. Si no, ho dic clar, i m'agrada en això parlar d'una forma molt directa. Estem perduts al nostre municipi, perduts. Ja tenim la certesa de que això tornarà a passar una altra vegada i no estem preparats estructuralment. Per tant, repeteixo, podria haver-hi desgràcies la propera vegada i això sí que seria un autèntic de la mà. No?
Segueixen sent les Terres de l'Ebre les grans oblidades de Catalunya?
Bé, aquí s'han fet moltes inversions. En els últims anys s'han fet inversions. Realment, quan hi ha hagut problemes greus, com per exemple el Delta de l'Ebre, la Generalitat hi ha actuat, s'ha conscienciat, baixen els consellers, baixa el president, baixa des de fa una dècada, hi ha hagut un canvi substancial, no? De totes formes, encara hi ha aquella percepció de que, per exemple, en aquesta situació tan greu, estem parlant de vides humanes, hi ha aquesta sensació, si hagués passat potser al centre de Catalunya, doncs, no sé, s'actuaria en més agilitat o d'una forma més directa, no? Hi ha aquesta sensació entre la ciutadania, repeteixo. I això, evidentment, doncs, aquesta pressió la rebem molts polítics, no? I sobretot doncs, quan representes a formacions polítiques o governs, no?, a nivell municipal, que també estan governant a la Generalitat, i el rebem a tots al carrer. Jo, repeteixo, és una sensació de la ciutadania que hem de corregir, no? I de fet, ho hem de corregir encara amb més agilitat i més rapidesa quan se tracta de fenòmens meteorològics que posen en perill la vida de les persones.
Com bé sap Joan Roig, alcalde del municipi d'Alcanar, amb qui estem parlant avui en directe a la caravana de Ràdio Estel, i una de les persones que va visitar la zona afectada va ser la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, que va parlar de les inversions que calen per evitar en un futur aquests temporals, que aquests temporals deixin d'afectar tan greument aquestes zones, i Laura Vilagrà s'hi va referir amb aquestes paraules.
Hem parlat doncs, de solucions més estructurals. De fet, l'Agència Catalana de l'Aigua, Acció Climàtica, ja havia fet, arrel dels últims 2 episodis, algunes actuacions que segurament han produït doncs, que no haguem de lamentar danys més importants, però hem de seguir invertint, hem de seguir veient quines són els punts de més risc i quines són les inversions que cal fer des d'un punt de vista doncs, de l'Agència Catalana de l'Aigua o bé altres departaments doncs, de la Generalitat conjunt.
Li torno a preguntar, senyor Roig, confia que això sigui així?
Jo confio. De fet, subscriu les paraules de la consellera de Presidència. És cert, s'hi van fer moltes accions, hi va haver moltes inversions pel que fa al tractament de barrancs i lleres de barrancs, però ja hem vist que sí que és cert també que han tingut un impacte, però han sigut insuficients. Per tant, repeteixo, jo penso que l'important aquí seria traslladar tot això que està passant a l'esfera tècnica, fer una taula de consens, una taula tècnica, una comissió tècnica com se fa en el Delta de l'Ebre, i també és un problema molt greu aquí a les nostres terres, que ha funcionat, i d'allí s'han tret una sèrie de conclusions, primer una diagnosi, s'ha fet una radiografia clara, i després una diagnosi. És a dir, necessitem, per exemple, que en l'àmbit de la meteorologia si es pot, i si la tecnologia ens ho permet, que ens diguen si això ja, ja ha de ser un fenomen que ens trobarem pràcticament anualment. Per tant, això ja és una certesa que hauríem de tindre en taula, no? O, per exemple, en l'àmbit del circuit d'aigües, si hi ha alguna possibilitat de traslladar els barrancs o fer alguna modificació del circuit d'aigües perquè no baixi pel mig del nucli urbà. Per exemple, i en l'àmbit de l'urbanisme, si hi ha alguna possibilitat, si hi ha recursos econòmics per a fer expropiacions, per a treure cases, equipaments que d'alguna forma bloquegen el pas de l'aigua al mar. Per exemple, són preguntes que jo plantejaria en aquesta taula tècnica. Però, repeteixo, necessitem traslladar aquest problema de l'esfera política a l'esfera tècnica, si no, no ens sortirem.
Joan Roig, alcalde d'Alcanar, moltíssimes gràcies per entrar avui en directe a la caravana i explicar-nos tot plegat la situació després d'aquesta dana, després d'aquest cap de setmana. Que vagi molt bé, molta força, una abraçada molt gran.
Moltes gràcies a vosaltres.
50 minuts pràcticament que passen de les 9 del matí. Nosaltres que volíem parlar avui d'una altra cosa que ha passat aquest matí. De fet, nosaltres ens n'hem assabentat pocs minuts després de començar aquest programa i ha estat la mort de Maria Teresa Campos a l'edat de 82 anys per una insuficiència respiratòria aguda. El diumenge ingressava a l'hospital en estat molt greu. Doncs bé, per parlar del que ha significat Maria Teresa Campos pel món de la televisió, després de tants i tants anys, ja podem saludar a aquesta hora el crític i redactor de televisió i col·laborador d'aquesta casa i d'aquest programa, David Vidal. Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia, com esteu?
David, deixa'm preguntar-te primer de tot això, perquè va ser tan important l'aparició d'una figura com Maria Teresa Campos per la televisió.
Sí, jo crec que es parla molt de televisió, però també des de la ràdio és una figura molt a reivindicar, no? Ella va saltar, és veritat, a la popularitat que li va donar la televisió, sobretot als anys 90, però ja abans un bagatge en el món de la ràdio que també la va convertir en una figura molt significativa del periodisme. Jo crec que va ser molt important perquè, tot i que en aquests darrers anys se la conegui com una espècie de personatge més del folclore espanyol, per el que va passar, per les seves filles, per tot el que va representar més en l'univers de la premsa rosa, sí que és veritat que ella va... És un tòtem de la comunicació, no? Ella va ser... Se la va associar d'una manera despectiva amb una espècie de periodisme per marujas, no? Perquè feia aquells programes matinals on barrejava doncs, la informació més social, més del cor, però també va introduir, va ser molt important en aquell moment, les tertúlies polítiques, no? Un públic que potser no estava tan avesat o tan habituat en aquest món de la política. Ella, a través del seu programa, en el seu matinal de Telecinco, Dia a Dia, va fer que molta gent, molta maruja, com se'ls deia, s'habitués en aquesta mena de tertúlia més política que ara fa tothom, no?
David, no sé si va arribar, és pionera precisament per això. Primer, per ser la primera dona en posar-se al capdavant d'un matinal davant de la pantalla, i segon, ara ens ho deies, per crear un format que després s'ha mantingut en els anys, i recordem ara els formats de, jo què sé, d'Anna Rosa Quintana, de Susana Griso, veuen una mica, no?, d'allò que ja feia Maria Teresa Campos.
Sí, ella va fer aquesta espècie de format en el que, bueno, primera, pionera per ser dona, no? Que tampoc era una cosa habitual que una dona se li donés la importància que tenia ella en aquell moment en el matinal. I és una fórmula que han anat copiant doncs, diferents protagonistes de la televisió, els magazins a TV3 també, no? Teníem l'Elena García Melero, després hem tingut l'Anna Rosa, Sonson i Sónega. Són moltes les que han agafat aquesta fórmula de Maria Teresa, i l'han anat mantenint perquè és una fórmula que funciona, no? Jo me'n recordo del programa, dels seus programes matinals, perquè era molt intergeneracional, no? Era un programa que el podia veure des de l'àvia, el jove que es quedava a casa dinant i veia la tertúlia política, vull dir, crec que per això la recordem molts, bueno, els que ja tenim més d'una edat, però és una figura molt recordada i que ha sigut reivindicada en la seva mort, doncs, des del president del govern, molta gent n'ha volgut destacar avui la seva importància.
Per tant, David, d'alguna manera, diries que va crear escola? És a dir, existeix un estil, Maria Teresa Campos?
Sí, jo crec que ella se la va considerar en el seu moment una xica ermida, que va veure molt de l'ermida, i ella després ha sigut com a l'estil Campos, no? L'estil Campos d'agafar els formats dels magazins de matí, reconvertir-los, perquè ella també, bé, parlem de política, però també va introduir una cosa que fins aquell llavors no es feia, no?, que era parlar dels realities. Ella tenia la tertúlia dels realities, que això feia que connectés amb un públic, doncs això, més jove, que trobaven a l'espai de la Campos una espècie de tertúlia de safreig, però que es comentaven els realities del moment, però aquesta faceta més d'entreteniment la combinava amb una faceta amb una presència doncs més sèria, no? Més de política i més social i d'actualitat.
Ara ens ho deies, David, també feia tertúlies polítiques, feia tertúlies de realities, i també feia premsa del cor. No sé si la premsa del cor en el nostre país tindria tanta repercussió als mitjans si no hagués sigut també per la seva influència en incloure-la als seus programes, no?
Doncs probablement. La premsa del cor sí que és veritat que es quedava molt en l'esfera de la revista, no? Mm. La lectura, era un món que estava molt, molt, molt dividit en aquest sector, i ella segurament va agafar tot això i ho va traslladar a la televisió, no? Va ser una... Ara fa tothom, d'alguna manera, que analitzar el que és el món del safareig i del cor, però ella ho va introduir en l'univers televisiu, convertint un element més dels programes d'actualitat i magazine.
David, quin diries que era la seva gran virtut com a comunicadora?
Jo crec que era l'autenticitat, no? No sé si d'alguna forma tu te la creies. Era una persona que tu la miraves i et sabies connectar amb ella perquè transmitia això, no? Que era autèntica. I era autèntica en tots els sentits, no? No es mullava a la vegada que sabia manejar bé els elements polítics i sabia mantenir una entrevista en profunditat. O sigui, ella es movia bé amb tots els registres i amb tots els gèneres sense perdre mai la seva essència. En el moment en què la Yolanda Ramos la va imitar a Homo Zapping, no sé si us en recordeu.
Sí, mai tant.
Doncs d'alguna forma ja ens deixa una mica el que significava, no? La Maria Teresa era un personatge que era molt reconegut per tothom, amb uns gestos, amb una forma de parlar, amb una manera de preguntar molt reconeixible, i això va fer doncs que la imités en el seu moment la Yolanda i que fos un element molt, molt de la cultura, no? Ja no només del periodisme, sinó que forma part molt de la cultura espanyola, i jo crec que és una gran pèrdua. Vull dir que la trobarem, ja fa un temps que no exercia, però que és un personatge que es trobarà molt a faltar en la televisió espanyola.
Precisament, David, de seguida et pregunto per quin creus que ha estat el gran llegat de Maria Teresa Campos, però abans sí que et vull preguntar per etapes controvertides de Maria Teresa Campos, i és que hi ha molts moments de la seva vida que van estar molt marcats per les diferents relacions sentimentals que va mantenir, en especial, per exemple, la que va mantenir amb Bigote Arrocet, no? Tot plegat li va jugar una mica a la contra, també, a la seva figura?
Sí, jo crec que sí. Si ens en posem a pensar, una exparella de Maria Teresa Campos, a la majoria l'únic que ens ve és el senyor Bigote Arrocet, i va ser un element, no es pot dir mai, un element negatiu a la vida de les persones, perquè això cada un ho ha de considerar per ell mateix, no? Però sí que és veritat que es va començar a enfangar en terrenys que segurament no li eren bons per la seva imatge i per tot el llegat que ens havia deixat. I jo crec que la figura de Bigote Arrocet, amb una posterior participació Supervivientes, amb un enfrontament constant amb les filles, com va desaparèixer... no ho sé, no crec que fos el més positiu per la vida de la comunicadora, però bueno, aquesta relació ja va passar a millor vida, i ara segurament molta gent molt buitre del periodisme del cor estarà esperant què diu l'exhumorista, humorista, o no sé com, d'aquest que és actualment Bigote Arrocet.
Ara sí, per últim, sí que et pregunto, David, quin creus que és el gran llegat que ens deixa Maria Teresa Campos en el món de la comunicació?
Bueno, és una mica un resum de tot el que hem estat dient. És un llegat a nivell d'introduir molt el concepte de la política en la tertúlia, en el programa matinal, una figura, parlem molt ara de feminismes i de la importància que les dones tinguin el mateix paper que els homes en els mitjans de comunicació, però ella en el seu moment ja ho va fer, no? ja ho tenia. No? Ella era una dona, no volem parlar de bellesa, d'aquí és més agraciat, però estàvem acostumats en aquells temps a veure dones a la televisió, en l'entreteniment, en el que només tenien moltes vegades la figura de dona florero. Ella era tot el contrari a la dona florero. Era una capitana del seu programa de televisió, una veu reconeixible i una veu autoritzada, a la que es respectava en tots els àmbits, i que va arribar a entrevistar presidents del govern, presidents de la Generalitat. Tothom volia acostar-se a la Maria Teresa perquè sabien a quin públic arribava i que si li queies bé la Maria Teresa tenies molt públic a favor. I jo crec que és això, reivindicar sobretot la figura. Ella no li agradaria, no és que no li agradés, no és que li agradés tant reconèixer que, la digui, que li diguessin periodista, sinó que ella se sentia molt més còmoda amb la figura de comunicadora, no? Jo crec que una miqueta la paraula que ho resumeix més és la d'una gran comunicadora.
Uh-huh. I absolutament, com deies, David, no només la televisió, sinó també la ràdio, que li deurà sempre la seva etapa al capdavant dels micròfons. David Vidal, crític i redactor de televisió, col·laborador d'aquest programa, moltíssimes gràcies per entrar avui. T'esperem el proper divendres, eh?
Sí, ens veiem divendres.
Que vagi molt bé, una abraçada, David.
També, que vagi molt bé. Adéu.
Ràdio Estel.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.